Temen una intervenció d'Israel en les pròximes hores. El govern espanyol recomana a la flotilla no entrar a la zona d'exclusió i els avisa que el vaixell de salvament no hi entrarà per no posar en risc la integritat física de la seva tripulació.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04. Amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
Envellir, sa pròpia paraula pot suscitar molts pensaments i sentiments que no sempre són positius, por, rebuig o pèrdua, però també pot evocar coneixement, experiència i fins i tot abundància. Us heu parat mai a reflexionar sobre sa paraula bellesa o vell, vella? Sovint es fan servir com si fos alguna cosa despectiva i no som conscients del poder que tenen aquestes paraules. Tots estem encaminats a anar fent anys i amb el pas del temps el nostre cos i les nostres capacitats van canviant. Avui celebrarem la vida en el Dia Internacional de sa Gent Gran. I ho farem escoltant sa veu d'alguns dels jubilats de sa nostra illa i també entrant en el teatre principal de Mó, perquè allà hi ha una actriu menorquina molt estimada, na Laura Pons, qui està assajant el que serà sa seva darrera obra de teatre com a actriu, el que serà escolofó a una gran carrera.
Si jo hagués estat aquí, encara que sóc una dona feble, els soldats m'haurien aixecat en les seves llances abans d'haver acceptat un acord semblant.
Benvinguts al Dia Menorca.
Comença l'espectacle ara.
Tots portem una màscara. Tots portem una màscara.
Uns viurem la tragèdia.
La tragèdia.
Uns farem la comèdia.
La comèdia.
Però tots ocultem secrets. No mostrem res sentit. Disfressem el mateix.
La màscara serveix per fer riure i també pot amagar quan és d'estir.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. 1 d'octubre, dimecres, Dia Internacional des Cafè, com aquest que jo tenc aquí. Dia Internacional de sa Música, com aquesta que som.
Aquesta jornada igual que fa que marxin les vergonyes i desvela les veritats.
I Dia Internacional de sa Gent Gran a tots els nostres avis i àvies, fortes abraçades del Dia Menorca.
Si vols venir a mi,
si vols a mi ballar,
si vols a mi volar,
a sa poblar,
avui tenim programa des d'ara i fins a la 1, com sempre, en directe. Un plaer saludar-te a aquesta hora del dia. Escoltarem algunes de les activitats i algunes de les persones dels nostres jubilats de sa nostra illa i coneixerem també els nous cursos socials de sa Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca, com aquesta entitat continua fent bona feina per millorar sa qualitat de vida del col·lectiu. En parlarem amb na Mònica Planella, directora administrativa de sa Fundació.
Senyor, no sé si no ets en mi ballar.
Entrarem en directe dins d'uns dels assajos de Laura que s'estrena aquest cap de setmana. De ben segur que si tens entrada ho tens ben apuntat en el calendari. Hi ha moltes ganes de veure aquesta obra en el Teatre Principal de Montaltros. Avui intentarem a veure si ens expliquen qualque cosa, perquè allà en el Teatre Principal de Mó hi tenim el nostre company en Pere Gibert. Com estàs?
Bon dia, Clara. Estic assegut al pati de butaques del Teatre Principal de Mó. Ara mateix a l'escenari no hi ha ni la directora, ni els dramaturgs, ni les actrius, perquè estan tancadíssims a la sala d'assaig. Però hi veig uns altres protagonistes, tant o més important, que són els tècnics del teatre.
Bé,
es troben en ple muntatge de l'escenografia. Per tant, preparatius per aquesta estrena. Ara estan muntant la il·luminació. I com deia, preparatius per aquesta estrena que es presenta molt exitosa, perquè ens comenten aquí al teatre que ja estan pràcticament totes les entrades venudes. Per tant, a córrer qui les vulgui comprar.
Fantàstic. I escolta'm, d'aquí una estona podrem xerrar amb ells o estan molt tancats, tancats?
Sí, sí, sí.
Ja, anava
els
a dir.
Traurem, els traurem de la sala.
Vista, idò, xerrarem.
Que baixin aquí al pati de butaques i xerrarem amb tots.
Hi ha na Laura Pons, Nenca Alonso i na Mariona House, que són les actrius, i en Rafa Gallego, dramaturg i director de l'Aviador d'IV3 Ràdio, que també hi és en el teatre. Ja ha arribat en Rafa?
No ha arribat encara, però sí que hi ha na Marga, la directora.
Fantàstic, i d'on Marga, la directora. En Rafa m'ha dit que ja hi era per allà, així que deu estar,
sí?
Deu estar per aquí amagat, eh? Cerca'l, cerca'l.
Ara el cerc, sí, sí, sí. Sí.
I d'aquí una estona tornem amb tu, Pere, moltes gràcies.
Fins ara.
Fins ara. Gràcies. I a més, avui és dimecres, per tant tenim comerços emblemàtics. Avui entrarem a descobrir la història de les botigues Toni Daló, un comerç, no sé si el coneixeu, que es dedica a la venda de complements i souvenirs, tot això, com sempre, després de les notícies. Per això tenim aquí el nostre company Axel Camarasa. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Avui les notícies passen per on? Per on, company?
Doncs passen per una polèmica política, perquè, atenció, això que expliquem, el PSOE ha denunciat que la nova llei de ports oculta interessos particulars del conseller de la Mà. Unes acusacions que afecten, justament, que tenen a veure amb dos menorquins. El diputat Marc Pons ha assegurat al ple del Parlament que la llei no vetlla pels interessos generals, sinó pel benefici personal d'un membre de l'equip de govern, com és el cas del conseller Juan Manuel Lafuente. Pons ha exposat que Lafuente és propietari de la seu de l'empresa que gestiona el port de que, a més, està vinculada a la seva família.
En el seu registre de béns hi figura que té el 67% de la propietat a on resideix la seu social de l'empresa que gestiona el port d'Adà, amb els mateixos accionistes, i per tant aquí de vora evidentment te generen dubtes.
La Fuente, per la seva banda, ha reconegut que ha heretat unes accions del seu pare d'aquesta mateixa empresa, que en qualsevol cas està disposat a facilitar tota la informació que se li requereixi.
Ni he comprado ni he vendido acciones de ninguna empresa relacionada, sino las que pueda, tampoco, bueno, no puedo tener porque no se ha hecho aceptación de herencia, pero bueno, si hace falta también puedo poner a disposición los papeles que haya sobre esa materia. No he participado en ningún consejo de administración, no tengo ningún poder de decisión sobre ninguna empresa.
Els socialistes adverteixen que la nova llei que s'està tramitant beneficiarà, entre d'altres, aquesta empresa. El principal canvi legal que es vol introduir és que les concessions de ports s'ampliïn dels 30 als 50 anys, la qual cosa perjudica el lliure mercat, en opinió del Partit Socialista. En plena de succeïts, detingut un jove a Ciutadella per un delicte de robatori amb violència i un altre de lesions. Se l'acusa d'haver agredit, juntament amb altres joves, tres turistes francesos a la zona d'esport. Després de revisar les imatges, els agents de la policia judicial han identificat els autors dels fets. El detingut és el que continua colpejant un dels turistes amb un objecte contundent, tot i que es troba inconscient a terra, per robar-li el telèfon mòbil. A conseqüència de les ferides, els tres turistes van ser atesos a un centre hospitalari amb un diagnòstic de traumatisme cranioencefàlic. La policia continua investigant els fets per determinar la participació de la resta de joves en aquesta agressió. També va provocar danys a la porta d'un domicili particular valorats en 2.000 euros. I acabem explicant que les embarcacions que s'apropin a la reserva marina de l'Illa de l'Aire no podran sobrepassar els 10 nusos de velocitat. La Comissió de Seguiment de les Reserves Marines del Govern ha acceptat la proposta feta per l'Ajuntament de Sant Lluís per regular aquesta velocitat. El consistori aposta per establir aquest màxim de 10 nusos després de les reunions mantingudes amb el Fòrum de Govern Governança Social i Participativa per a la Reserva Marina. La proposta, que va prendre la forma d'una moció conjunta presentada pel PP i també per la formació per Balears, ha rebut el suport dels partits de l'oposició. Lola Strong és la batlessa de Sant Lluís.
Hi ha bàsicament tres de molt importants. Un és la seguretat, no? Perquè bueno, és un espai amb molta diversitat de fauna i de flora. També seguretat per a la gent que practica busseig, snorkel, paddle surf, i bueno, que té aquest impacte social, no?, que fa que la gent pugui gaudir d'aquest entorn. I més que res també lluitar perquè bueno, no hi hagin accidents.
La Conselleria de Medi Ambient ha acceptat refondre aquesta proposta amb la normativa de la Reserva del Nord de Menorca. Seria la tercera reserva marina de les illes, després de les de Cabrera i Sa Dragonera, a posar límits a la navegació.
Aquestes seran ses notícies. Si quedeu en aquesta mateixa sintonia a les 2:30 amb Axel Camarasa i els companys dels serveis informatius d'IV3 Ràdio. Moltes gràcies, company. Fins d'aquí una estona.
Gràcies. Fins després.
I sortim en el carrer perquè avui el nostre company en Pere Givert és en peu de carrer per dir-nos quin temps fa aquesta hora del dia i quines són les previsions per les pròximes hores. Pere!
Hola, bon dia. Sí,
ets Esquerrer, ara?
Del... Sí, he sortit del teatre, he sortit del pati de butaques. Estic davant de la magnífica façana del Teatre Principal de Mó per mirar el cel que està assolellat parcialment, perquè també hi ha presència de nivolats. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu un dia això, amb sol i amb nivolats que, a més, mantindran unes temperatures força estables respecte d'ahir, amb mínimes de 16 graus i màximes que no superaran els 25. Aquí al carrer hi ha sensació de fresca perquè avui fa tramuntana amb força moderada, per tant, un dia agradable per sortir al carrer.
I d'aquesta és, tal com està ara mateix, la jornada a l'exterior del Teatre Principal de Mó. D'aquí una estona...
Torno cap a dins.
Torna cap a dins, torna cap a dins, abans com sí, està sa sí, cosa, sí. Eh? D'aquí una estona
ara,
tornem a connectar. Pere, adéu, adéu.
Fins ara, adéu.
El meu avi, el meu avi. El meu avi va anar a Cuba, a borda del català.
I avui dia especial pels clubs de jubilats i centres de persones majors de Menorca, els avis i l'àvies, molt fan avui, molts fan jornades de portes obertes, que alguns altres han preparat exposicions amb mostren ses feines que fan els socis dels clubs de jubilats, o bé fan xerrades, classes d'exercici, que sabem que aquesta hora del dia se n'està fent una per molt, un dia de festa per celebrar sa vida i per celebrar els nostres avis i àvies. Festa grossa en els clubs de jubilats de Vassallo, amor, aquesta hora del dia.
Hola, muy buenos días. Soy Pedro García, presidente del Club de Jubilados de la calle Vassallo. Y hoy es un día muy especial para todos los jubilados, porque es el día precisamente de los jubilados. Bueno, aquí en nuestro club tenemos muchísimas actividades. Empezamos ahora a las 9 con una exposición de los trabajos realizados por grupos de señoras socias de nuestro club, de pintura en tela y encaje de bolillo, una exposición preciosa. Y luego por la tarde pues tenemos también bastantes actividades. Va a cantar la coral nuestra, habrá también un pica-pica, hay juegos de mesa, de truco, dominó, en fin, que es un día muy completo. Y al final de la tarde, pues para los que aguanten, tendremos baile. Así que en resumido, un poquito resumido, es todas las actividades que vamos a realizar durante el día. ¡Viva los jubilados!
I tant que sí, viva los jubilados. Pedro, una forta abraçada a tots els socis del Club de Jubilats de Vassallo, a Mahó, i també a festa en Es Mercadal, na Margarita i en Cisco ens ho conten ells mateixos.
Hola, som na Margarita d'Es Mercadal. I avui, dia 1 d'octubre, és el Dia Internacional de la Gent Gran. I el Club de Jubilats hem organitzat una trobada amb les persones que viuen en el geriàtric i que van a passar el dia en el centre de dia i amb un grupet de fiets de l'escola d'Es Mercadal. Farem una festeta entre fiets i l'avis i tots els que vulguin venir. Vinga, adéu, gràcies.
Hola, bon dia. Som a Cisco Florit, el president del Club de Jubilats d'Es Mercadal. L'intenció nostra avui és treure la màxima quantitat possible de geriàtric i centre de dia, i els han convocats aquí, els amduis ja estan aquí, a la plaça Paracamps, per commemorar un poquet el Dia Mundial de la Gent Gran. És una activitat per nosaltres nova, que no s'havia fet cap any, a pesar de que des de l'any 91 se celebra el Dia Mundial de la Gent Gran. Ses que vespre, la intenció nostra és a la sala multifuncional, és projectar una espècie de pel·lícula vídeo de totes les activitats que anàvem fent durant l'any i després intervendran un parell de poetes nostres i l'escriptor i poeta Pons Pons, que mos tancarà a sac.
Si vols venir a mi,
si vols a mi ballar,
si vols...
I també jubilats i clubs d'altres pobles de Menorca també s'arriben avui, aquest Dia de la Gent Gran. Una forta abraçada a tots i totes els nostres jubilats, les nostres persones majors des del Dia Menorca. Que tingueu un molt feliç dia.
Amar.
I quan són les 12:18, una pausa i seguim.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat. De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre visita House Era Weird Menorca a l'Illa del Rei amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.houserweird.com. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia Menorca. Fet a casa.
La Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca comença un nou curs social amb accions que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i també de les seves famílies.
Anem a descobrir les novetats d'aquest nou curs social que passen per justament un nou local situat en el carrer Miguel de Berí de Maó. Tenim la Mònica Planella, directora administrativa de la Fundació. Com estàs, Mònica? Benvinguda al Dia Menorca.
Moltes gràcies, molt bé.
Bueno, nou curs social començat de manera oficial, perquè no atureu durant tot l'any des de la Fundació per millorar i per apostar per l'atenció a les persones que ho necessiten.
Correcte, així és. Nosaltres estem sempre a punt i sempre treballant.
Que inaugureu un nou local?
Doncs sí, fins ara hem estat en un local de lloguer i ara hem passat a un nou equipament que és de titularitat pròpia i que millora significativament la prestació dels serveis que allà portem a terme. Mm-hmm.
Quins són aquests serveis que teniu ara mateix i que es poden ampliar o que poden tenir un espai més gran amb aquest nou local?
Doncs mira, en aquest local prestem bàsicament quatre serveis d'atenció. El primer d'ells es coneix com a CDIAP, és un servei que presta atenció a fiets de 0 a 6 anys, és el servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca. El segon servei és el servei d'infància i joventut, on prestem atenció a fiets i adolescents de 7 a 21 anys. Després també tenim en aquest local el servei d'atenció social a persones usuàries i famílies, que és el servei que engloba bàsicament l'assistència de treball social i prestacions externes de logopèdia i fisioteràpia. I en darrer terme, també donem servei en aquest local al servei d'atenció a persones sordes i accessibilitat universal.
Unes activitats, unes millores, uns serveis que s'incorporen i que segueixen amb la bona feina que fan des de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca. Aquest nou curs social té aquesta novetat, però com us el plantegeu? Com seguiran aquests pròxims mesos, Mònica?
Doncs bé, nosaltres, com sempre, prestant, ens agrada representar que prestem serveis al llarg de la vida de les persones amb discapacitat i el que aquest nou espai ens permetrà serà agrupar diferents serveis especialitzats en un únic punt d'atenció, de tal manera que millorarem la coordinació, l'eficiència operativa i la qualitat assistencial que s'està prestant.
Quantes persones esteu al voltant de tota aquesta gran família? Perquè són molts els usuaris i sou molts els professionals que també acompanyeu en totes les activitats.
Doncs sí, mira, l'any 2024, que és la darrera memòria que tenim tancada, vam atendre 1.357 persones en total. I això són moltes persones. Mira, ara aquests serveis que s'estan posant en marxa en aquest nou local Estem atenent al voltant de 120 FIETs en l'àrea d'atenció primerenca, 111 famílies i usuaris en l'àrea d'infància i joventut, al voltant de 227 persones en el servei d'atenció social i en 36 persones i 162 actuacions en l'àrea d'atenció a persones sordes i accessibilitat universal.
Importància tenir aquesta especial atenció a la primera infància, no? A l'atenció primerenca dels 0 a 6 anys, que tenen unes necessitats molt diferents a les que puguin tenir els adolescents de 7 a 21, per exemple.
Sí, aquest servei d'atenció primerenca és un servei que està conveniat amb el govern balear i a diferència de la resta de serveis que prestam, les persones que aquí atenem no tenen per què tenir en aquest moment un certificat de discapacitat. Llavors, el que es fa aquí és una feina primerenca per intentar que no arribin a necessitar tenir aquest certificat, i els que sí que evolucionen cap aquí ja passen automàticament al nostre servei d'infància i joventut.
Quines feines, com funciona? Perquè la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca, dintre de la Fundació hi ha moltes altres grups o col·lectius o entitats que formen part i que tothom es beneficiarà d'aquest nou local?
En principi nosaltres hi tenim destinats una sèrie de serveis, que són serveis, bona part d'ells que també tenim a Ciutadella, en un altre local, però en principi l'atenció que s'apresta aquí és en aquests grups d'edat i en aquests serveis que us he mencionat, no? Penseu que aquí estem oferint intervencions molt variades, com serien atencions psicològiques, serveis de logopèdia i fisioteràpia, serveis de teràpia ocupacional, suport acadèmic, intervenció psicoeducativa, o sigui, realment el volum de prestacions i serveis és molt important.
Important per millorar la seva qualitat de vida, no?, de totes les persones amb alguna discapacitat funcional.
Sí, correcte, així és.
I els professionals, en teniu prous en aquesta ampliació o sempre fan falta més mans? Hi ha prou recursos?
En tenim molts, però sempre em fan falta més, perquè, com sabeu, els serveis assistencials no donen mai abast a tot el que necessitem, no? I a mi, si em doneu l'oportunitat, el que sí que m'agradaria explicar és que aquest local ha estat possible gràcies a una sèrie d'entitats i col·laboracions institucionals que ens han portat aquí. Això és un projecte que s'inicia el 2022, gràcies a la venda d'un actiu immobiliari que es va obtenir de l'entitat Asimpros, i gràcies també a la col·laboració institucional del Consell Insular de Menorca, que ha finançat la reforma. A més d'això, tenim una entitat que és patrona de fundació, que també ha col·laborat tramitant una subvenció que hem rebut a través de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència del Govern, pel que hem pogut instal·lar una plataforma elevadora en el local que garanteix l'accessibilitat.
Quin missatge us agradaria fer arribar a totes les persones que ens estiguin escoltant? Perquè sempre fan falta recursos, fan falta persones per atendre totes les necessitats i sobretot també fa falta encara anar canviant un poc la mentalitat i anar trencant totes les barreres i tabús que encara hi ha a la societat.
Doncs sí, és així, és bé així com tu exposes, no? Bé, nosaltres amb aquest equipament el que volem visibilitzar és que treballem per millorar les condicions de l'atenció directa, que ens consolidem com a agent de referència en l'àmbit de la discapacitat i que tot plegat simbolitza la voluntat de continuar avançant cap a una atenció més integrada, accessible i centrada en les persones.
Mònica Planella, moltes gràcies, directora administrativa de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca. Que vagi molt bé aquest nou curs social. Una forta abraçada a tots els usuaris que ens estiguin també escoltant des d'aquí, des del Dia Menorca, i que sigui un èxit tots aquests serveis que incorporau amb aquest nou local que el tenim. On? El tenim en el carrer Miguel d'Averi de Maó, el número 2. Moltes gràcies, Mònica.
A vosaltres. Adéu.
El Dia Menorca.
Quan tancarem les llums d'aquesta escena, és que tindràs un lloc per mi. Quan desarem els cants i les disfresses, és que faràs un lloc per mi.
Si jo hagués estat aquí, encara que sóc una dona feble, els soldats m'haurien aixecat amb les seves llances abans d'haver acceptat un acord semblant.
I ara sí, s'aixecarà el taló. Des Teatre Principal d'Amor, perquè en aquests moments s'hi estan fent els darrers assajos de Laura. Queden pocs dies per l'estrena d'aquesta obra, que suposa escomiat en els escenaris de l'actriu maonesa Laura Pons. Va ser guanyadora de la quarta convocatòria de coproducció d'obres d'arts escèniques de la Fundació Des Teatre Principal, i aquesta obra és a punt perquè les actrius pugin a l'escenari. En Pere Givert es troba en el teatre en un moment de pausa de l'assaig per ratllar amb els creadors i les actrius protagonistes. Pere, com està l'ambient per al teatre?
Bon dia, Clara. Estem aquí ja tots al pati de butaques del Teatre Principal de Mont. Dissabte s'estrena Laura, una obra de teatre molt esperada, carregada de simbolisme. Tenim moltes ganes ja de veure-la. Aquí ben de vora hi tinc en Rafa Gallego, company d'IV3 Ràdio, on dirigeix el programa L'Aviador, i dramaturg, juntament amb en David Mataró, de Laura. Rafa, bon dia.
Bon dia, com estàu, companys?
Molt bé, i també ens acompanya la directora Ana Marga López. Marga, bon dia.
Bon dia a tots.
Tot a punt per aquesta estrena de dissabte a les 8, aquí al Teatre Principal de Mo, i diumenge també a les 8 a l'Auditori de Ferreries. Com ho teniu? Com esteu vivint aquests dies previs, Rafa?
Amb els nervis lògics, no? de 3 dies abans de l'estrena, encaixant les peces. Aquí la feina de la directora, que és intensíssima, com vos podeu imaginar, que tot quadri, escenografia, tot allò relatiu a la tècnica i, evidentment, tot allò que se posa en escena i el públic veu.
Marga, ja dueu uns quants dies assajant en diferents teatres, eh?
Bé, en realitat vàrem fer una primera setmana de residència aquí, en el Teatre Principal d'Amor. Després vàrem anar a Palma a una sala d'assaig, la Sala Ànima, que estan molt agraïts perquè a Palma no hi ha sales d'assaig. I ara, aquesta setmana sencera, som aquí en el Teatre Principal d'Amor, amb moltes ganes i ja ultimant aquests darrers detalls.
Rafa, Laura és una obra escrita expressament per a l'actriu Laura Pons. Només ella la pot protagonitzar. Com sorgeix aquesta idea, aquest projecte de Laura?
Sorgeix d'un projecte anterior que la Laura no va poder fer finalment perquè va tenir uns problemes de salut que afortunadament se varen superar. Va quedar allò pendent i en David i jo estaven decidits, òbviament, a regalar-li i que ell ens regalés aquesta obra. A més, quan es va dir que seria la darrera, que amb aquesta Laura es retiraria, imagina't que la responsabilitat va augmentar, no? Evidentment, només la pot fer ella. És homenatge, és recordar tot un recorregut de dècades i de moltíssimes obres damunt els escenaris. I és, bueno, al final, posar un poquet la cirereta a una de les carreres més brillants d'aquestes illes.
Són 3 Laures damunt l'escenari que representen 3 generacions d'una mateixa família. D'on parteix aquesta comèdia? D'on parteix la història?
La veritat és que no recordo. Jo crec que va ser en David que va dir això ha de ser un conflicte intergeneracional, i jo li vaig afegir val, i també identitari, i també de parlar de territori i de futur i de present i de país, i totes aquestes coses van intentar ordenar-les, dialogar-les, sempre sense perdre de vista que allò que deia abans, que és un recorregut també per l'obra i tota la trajectòria de Laura Pons.
Marga, els assajos són més que una feina tècnica, són tot un procés creatiu, i esteu afegint coses, esteu construint l'obra durant aquests assajos d'aquests dies?
Sí, jo crec que això és una feina inevitable. Afortunadament tenim els dramaturgs que són vius i els hi poden consultar coses, però quan fa escenificació d'un text hi ha coses que necessàriament se modifiquen, no? Perquè es tires d'un fil i allò t'adu cap a una altra banda que potser trobes amb un interès especial i hem anat refent cosetes. Però bàsicament hem estat bastant respetuoses amb el text, no hem fet cap canvi fonamental.
Rafa, Marga, quina emoció esteu vivint aquest de tu a tu amb la Laura Pons aquests dies d'assajos?
És que tenir de vora a Laura implica tantes coses. A més, jo l'he tingut especialment de vora, evidentment, les companyes actrius i Amarga també cada dia assajant, però ja han conviscut a Palma durant un mes. Aprens tantes coses en tan poc temps. Després veure-la a l'escenari, damunt l'escenari, és una alegria i és tremendo, no? Veure com se mou, com projecta, no? Les emocions, a més, jo me'n fa especial il·lusió quan se va decidir que la coproducció del Principal de Mos seria la nostra. Vaig tenir una alegria tremenda perquè me fa especial il·lusió estrenar Menorca. És una illa, és la meva preferida, jo crec que me retiraré aquí. Estic enamorat dels menorquins i de Menorca i també estic un poquet enamorat de na Laura.
Marga, no l'havies dirigida mai, na Laura Pons?
No, jo no havia dirigit ni na Laura, ni Nenca, ni na Mariona, que són les altres dues actrius.
Ara la saludem.
I que, bé, m'he trobat amb tres donasses, amb un talent i una generositat i unes ganes de construir plegades. No sé, ha estat molt, molt, molt emocionant.
Ara sí. Anem a saludar a Laura Pons, aquesta donassa, aquesta actriu. Laura, aquests dies, els assajos, amb quines emocions?
És molt polit, està molt polit. Jo estic enamorada de la directora que han tingut perquè, bueno, m'ha donat molta seguretat i m'ha ajudat moltíssim. I elles dues, què t'he dit? De na Mariona i Nenca ja la coneixia, ja han fet teatre juntes, però na Mariona no, i la veritat és que ha estat tot un plaer. A més, elles, jo tenen molts anys, elles tenen joventut, tenen força i són molt bones. Vull dir que ho tenen tot i això això m'ajuda perquè me fa créixer, perquè sempre has de créixer, encara que tinguis molt d'anys.
Enca Alonso, bon dia.
Bon dia.
Qui té més força, na Laura o tu?
Na Laura. Sempre. Bueno, jo me fa moltíssima il·lusió i quan m'ho van proposar en David i en Rafa me va resultar molt emocionant perquè jo tinc molta debilitat per na Laura i és així, i a ca meva moltes vegades, mitja en broma, mig de va, sempre mon pare i mon mare, que l'adoren, sempre diuen, tu de gran seràs com na Laura Pons. Mon pare diu, tu de major vas a ser com Laura Pons, que és una dama. I per jo que he fet feina amb ella unes quantes vegades, és un luxe tenir una dama del teatre que representa el final d'una manera d'entendre el teatre, no des de les companyies familiars, des de la vida, una vida sencera entregada a l'ofici, des de néixer pràcticament dalt d'un escenari. Per nosaltres és la darrera gran dama del teatre en aquest sentit, i l'hem d'acomiadar, que bueno, això d'escomiat jo li faig molta broma, però pensa, bueno, ja veurem això d'escomiat, però l'hem d'acomiadar.
Ella no està segura, jo les vegades que l'he entrevistat m'ho diu claríssim, és un comiat, Laura, sí?
Sí, totalment. M'acosta dir prou, però quan dic prou, és prou.
Mariona, com està sent aquesta primera vegada al costat de Laura Pons, que a més és l'última?
Clar, jo estic al·lucinant, vull dir, estic molt, molt, molt feliç de poder estar aquí amb elles. Haver conegut a na Laura ha estat una cosa meravellosa. M'ha ensenyat tantes coses damunt l'escenari, com fa feina. I crec que hem estat un equip molt guai, amb na Marga també per allà. I ha estat meravellós, ha estat meravellós.
Jo he de dir una cosa, sense elles no ho haguera fet. Vull dir, això que diu elles ho agraeix, però elles són un pilar importantíssim. Vull dir, que jo tota sola, jo quan me van dir un monòleg vaig dir no, jo un monòleg no el vull fer, no vull ser jo només damunt l'escenari. Jo vull, i me van dir, perquè me van donar l'opinió, que podia triar, no? Jo vaig dir no, un monòleg no, i estic molt contenta que hagi estat així.
I del monòleg s'ha passat a un diàleg entre tres Laures, que com són aquestes Laures? Sense explicar ni avançar gaires detalls, en poques paraules, com és la teva Laura? Laura.
Ui, molt punyetera.
És una comèdia, eh?
Evidentment. No te vull dir res més, perquè val més que el públic ho vegi. Jo només te diré això, vaja, una sàvia.
Molt punyetera, com és la Laura de Nenca?
Jo crec que la meva Laura és una mica contrapunt. Elles dues s'assemblen bastant, són dues actrius, una actriu gran, molt consolidada, i una actriu jove en sa ficció, mo mare i sa meva filla, i jo estic una mica enmig, barallant-me molt amb totes dues perquè tinc un altre concepte de bueno, som més pràctica, molt més terrenal, i això genera molts conflictes.
Mariona,
entre aquest conflicte entre les dues Laures.
Sembla que hem perdut la cobertura amb el nostre company en Pere Gibert, quan justament Mariona mos anava a dir quina era la paraula que definia el seu personatge, perquè na Laura àvia és punyetera, na Laura mare és pràctica i terrenal, i mos falta ara saber quina és la paraula que podria descriure na Laura neta, perquè són tres dones d'una mateixa família, totes tres de nom Laura, són sa mare, són sa filla, són sa neta, en aquesta obra Laura, protagonitzada per tres figures femenines.
S'ha sentit alguna part?
Ens falta cebres, tenim na Laura punyetera, na Laura pràctica i terrenal, i mos falta na Laura filla. Sa paraula és?
Mariona. Defineix-nos la teva Laura, que s'ha tallat just quan intervenies i ens hem quedat amb les ganes i els oients també de saber com és el teu personatge.
I el meu personatge és, bueno, és una jove actriu, una jove activa políticament, vull dir que és una mica rebel i té unes idees, bueno, una mica més, sí, canyera. I té com a molta afinitat amb la seva iaia. En canvi, amb sa mare no s'acaben d'entendre. S'estimen molt, vull dir, crec que són tres dones que s'estimen en locura, però sí que tinc més afinitat amb la meva iaia.
O sigui, la iaia i la neta estan aliades contra tu, Enca.
Sí, me donen molta feina aquestes dues.
Clar, una punyetera i l'altra canyera,
la feina l'ha tingut d'amarga en dirigir mos i aconseguir, supos que el que ella esperava, que volia que això fes el resultat que hi tenim, no? I bé, jo estic molt contenta perquè la veritat és que hem fet molta feina, però jo crec que ha valgut la pena i crec que els autors, qui són els qui després de tot ho han escrit, esperem que estiguin contents de veure el resultat.
Resultat que veuran moltes, moltes persones, perquè ja ens han dit que això estarà ple, que aquest pati de butaques dissabte estarà ple, i això no sé si dona més confiança o encara genera més pressió. Marga.
Bueno, jo, na Laura és que és com la Mick Jagger de Menorca, o sigui, vas amb ella pel carrer i tothom l'atura i és com a la gran estrella. Jo crec que genera, per un costat, molta responsabilitat, però per una altra banda, quan tens un teatre com aquest, preciós, ple de públic, és el més gran, és a dir, això és com el somni de fer teatre, quan tens una sala com aquesta plena de gent que ve a veure la nostra feina.
Laura, dissabte, ja has pujat moltes vegades damunt d'aquest escenari. Aquesta vegada serà una mica diferent. Com ho esperes viure?
Això és una incògnita, perquè classes emocions fins a un cert punt els pots controlar, no sempre els domines del tot. I no tinc idea de la reacció que pugui tenir. Jo, o sigui, estic tranquil·la en el sentit que estic molt ben recolzada per elles, des de la directora, ell, bueno, tots els que són aquí, perquè també els tècnics també fan una gran feina, i jo en aquest moment estic tranquil·la, però clar, sempre, al moment que surts a escena, hi ha una tensió, perquè clar, quedes el pati de butaques i tot, queda a les fosques, i hi ha com una... La gent està a l'expectativa, no van, què m'ho oferiran? I clar, hi ha una tensió allà darrere, que és un moment de sortir. No pots dir com és allò, perquè és molt fort. Després surts i dius, ja està, som allà damunt, ja ho he de fer, el millor que sé, saps?
Rafa, company d'IV3 Ràdio, va donar-me l'oportunitat, com a bon locutor de ràdio que ets, de recomanar a tots els oients d'aquesta obra, aquest dissabte. Estrena Amó, diumenge a Ferreries. Vinga, va, convida els oients.
Recomanar Laura a tots aquells que la coneixen, és a dir, a tot Menorca. Recomanar Laura a totes les illes, perquè també la coneixen la resta per les sèries que ha fet a IV3, per exemple, i altres espectacles que han girat. Recomanar aquells que siguin sensibles, que vulguin riure, que el vulguin emocionar-se, recomanar a tota la gent del teatre, en definitiva.
Per avui ja heu acabat o encara us queda feina?
Marca. Sí. Queden tres dies intensíssims de feina tècnica i d'il·luminació, de so, etcètera, sí. Els darrers dies, quan ja entres a sala, en tota la part tècnica, és superestressant, perquè clar, són moltes coses, moltes peces que s'han d'ajuntar, però tenim un equip meravellós per fer-ho, o sigui que no tinc cap dubte que això sortirà com volem i jo crec que el públic gaudirà moltíssim.
I més enllà d'aquesta doble representació, d'aquesta doble estrena d'aquest cap de setmana, hi ha expectatives de poder veure Laura més enllà d'aquest cap de setmana? Rafa.
Sí, dia 31 d'octubre fem la primera funció a Palma, dia 1 de novembre la segona i després tenim també un poquet més endavant Manacor. Això només és el principi perquè esperam, com diuen, que allò de la retirada ja veurem, la gira serà tan gran i tan extensa que la retirada de veritat encara falta perquè arribi.
A veure, Laura, això no és un comiat.
No la deixaran retirar-se en aquesta dona.
Però quants comiats faràs, Laura?
No, jo només en faré un aquí. I, bueno, com que cada dia me diuen una cosa més. Bueno, la veritat és que, bueno, ho sabia que no, que una feinada així, parlar per un dia també és un disbarat. I val la pena, una volta la feina està feta, després poder-la dur a diversos llocs. Bueno, separar això, però separar i ser finir.
Rafa, Marga, Enca, Mariona i Laura Pons, gràcies per aquest directe, per aquesta estona plegats. I continueu amb la feina, que en teniu encara per una estona. Gràcies, que vagi bé. Bon dia.
Gràcies.
Moltes gràcies a tots i totes. Quines emocions que hi ha ara mateix en el Teatre Principal d'Amor i que tindrem oportunitat de gaudir aquest cap de setmana amb aquesta estrena doble funció i a més ja comencen a haver-hi noves dates que esperem que siguin moltes més i que per tots els racons tant de Menorca com de les nostres illes arribi aquesta Laura. Gràcies, Pere. Fins aquí una estona.
Quan tancaré les llums d'aquesta escena és que tindràs un lloc per mi. Quan desarem els cants i les disfresses és que faràs lloc per mi. Fa fred pels estels, fa fred pels estels. Te mires sempre pensant que no et veig, jo també et miro amb els meus ulls tan cecs. Fa fred quan altres veus millors que aquesta meva facin festet en el teu cor i quedin lluny els meus talents de fira. És que dins teu tindré un racó.
El dia Menorca. Ara tornem.
I detres ràdio és història.
De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre visita House and Weird Menorca a l'Illa del Rei amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.houseandweird.com.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat, moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de primera federació, Uda Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, és gol, 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 gol.
IB3 Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
El dia Menorca. Fet a casa.
I quan són les 12 en 48 minuts, recta final del dia a Menorca, i ara toca entrar a un dels comerços emblemàtics de la nostra illa, en Pere Gibert, qui des d'ahir que vespre ja és amb micròfon a mà, ara estava en el Teatre Principal de Mó, però és que ahir va anar a conèixer la història d'un petit comerç de l'O, Botigues Toni, que actualment ven complements i souvenirs, però que al llarg de la seva història ha venut des de llums fins a vestuari de carnaval. I entram i d'aquí.
Hola, bon dia.
Ja som dins de Botigues Toni, un petit comerç ubicat a Escarreró de l'O, molt ben acompanyats d'Anna Gertrudis Verger, que n'és actualment propietària. Bon dia, Gertrudis.
Hola, bon dia.
Et diuen Trudis.
Sí, sí, Trudis.
Bon dia, Trudisidor.
Bon dia.
Estem envoltats de bosses de mà, de regals, de complements, però els inicis de la botiga poc hi tenien a veure amb tot això. Qui comença aquest negoci? Qui era en Toni, que dona nom a aquesta botiga, i què s'hi venia?
Bueno, en Toni era mon pare i van obrir la botiga dia 1 de maig de l'any 1967, i ell pues, era electricista, tenia també fontaneria, i bueno, dins les instal·lacions tenien fontaneria, electricitat, i després de novedats tenien làmperes, articles de regalo i souvenirs. I ho portava ell, després tenia diversos homes que treballaven amb ell també, i la meva mare, que era la que feia feina aquí a la botiga, és la que duia a la botiga.
Ton pare, per tant, era electricista, era fontaner, llauner?
Sí, sí.
I alguna cosa més? Ell anava fent reparacions per la gent que li ho demanava, venia la gent a la botiga, ell anava als llocs, ell anava a fer reparacions fora, com us organitzàveu?
Sí, doncs normalment venien aquí i doncs mos deien allà on havia d'anar a fer la saveria, el que era, i a part d'això doncs, també tenien que dur la part de l'il·luminació del poble. I també doncs, aquesta gent que potser a un carrer li faltava una bombilla, fus o so, doncs, venien aquí i mos deien, mira, tal carrer, tant nombre, doncs, hi ha que anar que reparar saveria, i ho feien així. Vull dir que ara avui en dia tens que anar a posar una instància i bueno, tot papeleo, però d'aquella manera tot era molt fàcil i molt ràpid. Venien aquí, ho feien, s'anava a posar, doncs, a fer un destroç ajuntament, qualment s'havia fet saveria aquesta i ja es donava per fet. L'ajuntament l'únic que feia doncs, era agafar els apuntes per ell després poder cobrar. I després també quan hi havia molta feina era per les festes de Sant Llorenç, que és quan posaven els llums als carrers, i per Nadal també. Era quan doncs, se feia a tots els carrers amb molta il·luminació i després agafaven més gent que l'ajudava ell a treballar i bueno, que van arribar a ser bastants de gent que treballava per nosaltres. És que col·locar tot això pues, duia feina, duia bastanta feina també. I la veritat és que jo quan era petita i veia tot aquell llampre i tot aquell llum m'impressionava molt perquè és que me semblava que tot era molt més gros. I té molt bons records.
No tenim fotos de l'època, em comentaves, però m'has ensenyat una cosa molt, molt curiosa, que és com un rebut, no? Un rebut de l'època.
Sí, és un rebut que hi ha el nom que posa Toni Antonio Vejer Alcina, després posa Sant Nicolás 21, el telèfon és 37 12 70 a la Lló Menorca, i posava dalt de tot, després a l'esquerra, instal·lacions, fontaneria, butano i electricitat.
Butar també, sí.
Butar, sí, sí, es veu que també feien reparacions d'electrodomèstics, de cuines, m'imagino que és això, jo crec que sí. I després, per l'altra banda, tenint novedades, que posava làmperes, articles de regalo i souvenirs. I ja supos que el turisme venia per a poc. Però nosaltres ja tocaven alguna cosa de souvenir.
O sigui, en aquesta botiga hi havia de tot.
Sí, també tocava el que és la part de carnaval. Quan venia el carnaval, doncs, també teníem bastant d'articles de carnaval i sobretot bromes, que els fiats els agradava molt venir aquí i després... Doncs, tirar una bombeta de pudor o algo que semblava que t'atacava i després pues ja desapareixia, i aquestes cosetes pues, em van vendre moltíssim.
Sí, tu les disfresses de carnaval les tenies a casa ja.
Sí, eren complements, diguem,
complements,
no?
Eh?
Eren complements el que tenien. I clar, havies de tocar molta cosa perquè, clar, hi ha tant d'articles de carnaval que havies de tocar molt d'articles. I compraven poquet i després si la gent, potser era un grup i necessitaven més, doncs ja ho encarregaven i mos ho enviaven cap aquí. Perquè a part d'això, doncs, tenen pintures, després esprais pels cabells, per canviava de color... Vull dir que és que hi ha mil articles de carnaval. Clar, després si tot sobrava, t'ho havies de destrujar per l'any que hi havia. Però bueno, que es venia molt.
que ja tenia molt de fies que venien aquí i s'encantava. I a part d'això, pues, també venien enxufes, portalàmpres, bombilles, tot això també. Tot també se venia aquí. Fil, que la gent potser havia de fer una llargadera o això, pues, tot això són coses que també tenien.
I sempre heu estat aquí, Escarreró?
Sempre.
I el que apareix aquí al rebut, Sant Nicolau, és el nom que tenia el carrer Antes, eh?
Sí, el carrer Antes era Sant Nicolau, igual que les factures, que estan totes en castellà. I, bueno, vist que no ho van canviar, havia estat Sant Nicolau sempre.
I havíeu tingut botiga Mó?
Sí, després van tenir una botiga Mó també, que també era de souvenirs, la van tenir uns quants anys, però després amb els temps ja la van llevar, perquè, clar, després dues botigues ja era com a molta. I el que passa que Mo també tocava molts articles de souvenirs. En aquell temps hi havia moltes coses que se venien que ara no se vendrien.
Com serien, què?
Com serien castanyoles, posavassos, vestits de flamenca, els capells de magicà, que a la gent li agradava molt i no sé per què, perquè és que aquí no tenia res que veure amb aquests capells, però se venia molt també.
I els amics i amigues de l'escola devien venir aquí a passar-ho bé, no?
Sí, 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 venien aquí i després també, com que també hi havia peluques, potser a gent li agrada provar-se peluques, que sí, un mostatxos, unes ueres, i bueno, pues, era molt divertit.
Quin és el millor record que guardes de tota aquella època? El Nadal, el Carnaval? Que...
Jo me quedaria amb el Carnaval, com a més divertit, perquè la gent pues, després se disfressava i venia, te venia a veure. I com no el coneixies, potser perquè es posava una màscara o alguna cosa, i no me coneixes, i després pensava, bueno, és que jo en aquell li he comprat això. I després m'anava recordant, però la gent venia amb molta alegria, amb molta il·lusió de fer festa, de voler fer festa.
Trudis, i com ha anat evolucionant tot aquest tema de les disfresses? Perquè vau començar l'any 67, llavors no veníeu disfresses perquè, de fet, en aquells temps no, la gent no es podia disfressar, no?
No, en aquell moment no es podia disfressar, però després...
En temps del franquisme.
Sí, en aquell moment no es podia fer. El que després del franquisme la gent va començar a disfressar-se. Però disfressar-se que era anar vestits de bujots, que era, pues, agafava, jo que sé, un capell de l'avi, un garrot, i en quatre coses s'hi disfressaven. Però no hi havia un personatge de dir... per voler imitar un personatge, no, sinó simplement anaves vestit així, o un abrigo de ta mare, o qualsevol cosa. El que passa que després, amb això des carnaval, la gent com va voler disfressar-se, però com a millor, no? Cercar un personatge i poder-lo fer, si pot ser igual. Clar, després la roba ja te l'havies de fer i ja havies de comprar un complement que n'haguessin bé a el que t'havies de posar. I la gent, pues, a lo millor feien grups també, després també passa que l'Ajuntament vam fer desfiles de disfraços, que després hi havia prèmits també, i la gent, clar, anaven a competir i veure qui era millor.
Trudis, a banda d'aquest rebut que estem veient, que encara estàvem pessetes, eh? Evidentment, sí. Estem parlant dels anys 70. Guardeu alguna cosa més de l'època?
Pues sí, guardem el paper d'embolicar, que té el que és el mapa de Menorca, que posa botigues Toni, i després en aquell moment...
Bueno, també... El teniu el que podia veure?
Sí.
El tenim per aquí?
Ah, mira.
Sí. Hi ha Menorca dibuixada.
Allà és mapa de Menorca.
Color blau i vermell. Sí. Tot una sanefa darrere.
Sí, en blau i vermell. I després posa novedades, que està en espanyol, està en francès, en anglès i en alemany. I després, baix de tot, gràcies.
Gràcies, també, merci, thank you, danke.
Sí. Sí, sí, és així.
I aquí apareixen dues adreces ja, eh?
Sí, perquè aquí ja tenien la botiga d'Amó. Plaça Espanya 29, allà hi ha un telèfon, i després Sant Nicolás 21, l'altre telèfon.
Molt bé, un paper ben polit, eh?
Sí, 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 la veritat és que sí, en vermell...
No l'empreu ja, no?
Qualque vegada sí.
Sí, eh?
Sí, sí, a vegades coses que se tenen que emportar que necessiten més paper o això, i hi ha gent que se sorprèn, vaja paper, perquè clar, normalment ara el paper és un paper normal, i poses una etiqueta i aquest ben pres, el paper mateix ja ben pres, amb el nom.
I tens tres germans, ja sou quatre en total.
Sí, 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 som quatre, el meu pare després quan se va morir, quan tenia 65 anys, molt jove, perquè vas cobrar només un mes de jubilat, vull dir que va ser molt poc temps. Després van formar una comunitat de béns. i van ser els quatre. El que passa que després van canviar el que és el gènere també i ara ens dediquem més a bolsos, bisuteria i, aquestes, i articles de regalo i un pot de souvenirs també encara i ens agafem més en aquesta cosa ara. El que passa que, clar, jo ara me quedo un any per jubilar-me i bueno, és com, me fa com aquella, després de tant d'anys, però tot arriba i després que hi ha que viure un poquet també, sa vida, després de tant d'anys de lutxar i jo crec que ara ja toca també que els que venen darrere que segueixin.
Sí. Moltes gràcies, Trudis, per haver-nos atès el dia a Menorca. Endavant amb aquest any que et queda, gaudeix de la botiga tot el que puguis, que bé que t'ho mereixes, que han estat molts anys fent lluita des de que ton pare va morir.
Sí, d'acord, doncs moltes gràcies, encantada.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies a na Gertrudis i bé, per acabar de celebrar aquest dia de la gent gran a la sala Albert Camí a les 6:30, concert d'Eva Pons Trio. I nosaltres demà tornem al vostre costat a partir de les 12 després d'esbolletí. Una forta abraçada, família. Fins demà.
Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.